Als teus oponents els encantaria que pensessis que no hi ha res a fer, que no tens gens de poder, que no hi ha cap motiu per actuar, que no guanyaràs de cap manera. L'esperança és un regal que no pots sacrificar, un poder del qual no cal que et desfacis. I tot i que l'esperança pot ser un desafiament, el desafiament no és un motiu prou sòlid per tenir esperança. La nostra és una època extraordinària i plena de moviments transformatius i vitals que no es poden preveure. També és una època de malsons. Implicar-t'hi plenament exigeix veure els dos vessants. Esperar no vol dir negar aquestes realitats, vol dir afrontar-les i encarar-les. Rebeca Solnit, Esperança dins la foscor. Una traducció d'Abel Olid el 2016.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Jo penso... Com ens agrada que avui Xavier Antic hagi triat l'esperança com a tema del racó de pensar.
Bon dia,
com estàs,
Mònica?
Molt bon dia.
Molt bon dia. Ens fa falta, ens fa falta. Ens cal més que l'aire i que l'aigua.
I quan jo vaig rebre el llibre de Rebeca Solnit, Esperança dins la foscor, vaig pensar, m'espero que els savis el llegeixin, perquè me'l sabran destilar. I efectivament, aquí el tenim.
És que és una meravella, no? Una meravella, a més, l'hem de recomanar amb entusiasme, eh? A part perquè el podem llegir en català, amb aquesta meravellosa traducció de l'Abel Olid, perquè és un llibre que ens cal, no? Per pensar que fins i tot en els moments més foscos, més oscurs, més desesperançats, podríem dir-ne, cal alimentar, podríem dir-ne, allò que ens permet de mirar més enllà de les petites coses que ens malmeten els dies, no?
Em fa gràcia perquè avui parlem de l'esperança i hi ha una d'aquelles sentències d'en Casaldàliga que sempre et queda gravada, que diu: davant de la decepció, transformem-la sempre en esperança. Esperança entesa com realment fer coses, no esperar.
No, és que una cosa és l'esperança i una altra esperar com a acció, no? Perquè podem pensar que esperar és esperar-te segut, no? Que les coses passin...
Ja m'arribarà.
Sí, espero que arribi. No, l'esperança no té res a veure amb l'esperar o amb aquesta espera passiva que pensa que les coses arribaran perquè han d'arribar o no arribaran perquè no han d'arribar, que és una mica l'optimisme o el pessimisme, no? Sí. Que l'optimisme pensa... tot es resoldrà, tot anirà bé, guanyarem, ens reconeixeran, no? Que tot passarà sense que fem res. O el pessimisme, que tot serà una catàstrofe, també fem el que fem, no?
I no.
L'esperança, justament, és aquesta espera, podríem dir-ne, que activa, no? Que desitja alguna cosa, però que fa cada segon de tal manera que cada segon sigui un pas perquè allò que esperes pugui realitzar-se.
Analitzem això perquè en el racó de pensar de la setmana vinent en David Fernández ens parlarà dels 200 anys del naixement de Karl Marx, però tu ens volies parlar d'un llibre que consideres fonamental del marxisme heterodox, que és El principi d'esperança d'Ernst Bloch. Ho estic dient bé?
Ernst Bloch.
Bloch,
sí.
Ara.
Això que tenen els alemanys, de la CH, no? Que fa que a mi me diguin antic.
Antic.
No? Que és aquest llibre, que són 1.500 pàgines.
Val, d'acord, ara hauríem de tenir un resum. Ara hauríem de tenir un resum.
Sí, però tres llibres que són monumentals i que són una de les bíblies de la filosofia del segle XX, del marxisme lúcid, i per tant del marxisme no dogmàstic, no talibà, podríem dir-ne, sinó aquell que ens ha ensenyat a pensar les coses des del principi bàsicament marxista, de que hi han coses que fan que la realitat sigui tan dolenta com veiem que és, i que, si volem que no sigui tan dolenta com veiem que és, hem d'atacar a allò que provoca, que en són d'alguna manera les causes. Uh-huh. Ernst Bloch és un marxista que ha situat amb aquest llibre monumental, que han dit, i jo comparteixo, que és un dels més vells i alhora més tràgics de la filosofia del segle XX, el posar l'esperança en el cor de l'acció, dient que si l'acció no està orientada per allò que desitgem i que volem produir, l'acció serà sempre cega.
Per tant, amb una voluntat emancipadora de la realitat. És a dir, no anem a quedar-nos en com estem. Hem d'aconseguir, que aquest és un dels principis del marxisme, no? Anem a detectar què no va perquè podem aconseguir emancipar-nos del que no funciona.
Exacte. Una mica la consciència de que no hi ha prou amb saber que les coses van malament, no hi ha tampoc prou només amb saber quines són les causes que fan que vagin malament, sinó que la reflexió, podríem dir-ne, o l'anàlisi o el posicionament ha d'anar acompanyat de l'acció. De lo que en deien, no hi ha prou amb la teoria, cal la praxis, i la praxis és l'acció, fins i tot quotidiana, en les nostres vides individuals, en la forma de relacionar-nos amb els altres, amb la forma d'organitzar-nos, en l'espai comú de la ciutat, del barri, de l'escola, de les associacions, perquè són aquestes petites transformacions pràctiques les que poden realitzar en concret la modificació, no? El que tu en deies, l'emancipació, d'allò que veiem que no va.
Per
no?
tant, podem aprendre de l'esperança.
I tant. Se pensa moltes vegades que l'esperança és com una mena d'actitud, no?
Sí,
no? Vital, la gent que és esperançada, que sempre
estic
d'esperança, no?
Mira, em quedo aquí esperançada, sí, és... que una hora o altra...
Que m'ho resolguin, no?
M'ho resolguin, sí. No?
Per contra, l'esperança, ho diu Ernest Bloch, és, i per això una mica el títol del seu llibre és el principi esperança, no? Que l'esperança és el principi de l'acció, però amb l'esperança no n'hi ha prou, sinó que l'esperança ha d'anar acompanyada d'aquella acció creativa, emancipadora, no?, que transforma les coses, orientada cap al que seria l'horitzó del que es vol transformar.
I escolta'm, com que tu sempre ens fas aprendre també els conceptes a través de la música, ho fem sempre aquí en el Racó de Pensar, hi ha una cançó que vols que escoltem. Presenta'ns-la, aquesta cançó.
És una cançó d'Edna Sey. Edna Sey és una catalana que és negra, fa música negra catalana, amb tota l'herència afromusical. Avui que parlem tant d'aquestes coses, no?, en les quals sembla que hi ha gent que li molesta, que reconeguem que això que en diem els catalans i les catalanes són molt diversos, inclou moltes coses, fins i tot aquells que no se'n reconeixen com a tals. Em semblava molt important, escoltant música soul, negra, mostra de barreja catalano-africana, no?, en una cançó que a sobre es diu Marxo a peu.
Vinga. Escolta'm, però abans deies optimisme i pessimisme, no? Has utilitzat aquests dos conceptes quan parlem d'esperança perquè ho entenguem. Em volies parlar també de la teoria de Terry Eagleton, que diu que l'optimisme és el contrari de l'esperança.
Sí, és un altre dels marxistes lúcids que cal reivindicar, Terry Eagleton, que acaben de traduir un llibre que es titula Esperanza sin optimismo, que podria semblar una cosa contradictòria, no? Com es pot tenir esperança sense ser optimista?
Sí.
I el que va dir és que ser optimista és quasi bé com un perill, perquè l'optimisme és una mena de determinisme. I, per tant, de la confiança que tot anirà bé. Tot anirà bé, no us preocupeu. Posició de l'optimista. Molts problemes, sí, però ja s'arreglaran. És que no... Sí, ja sortirà, ja guanyarem, ja s'imposarà això, ja prevaldrà la raó, ja aconseguirem un món més just. Ell el que diu és que l'optimisme és una mena de determinisme, igual que ho és el pessimisme, que és pensar que tot anirà malament. Encara que fem coses, tot anirà malament. Aquells que diuen... No, perquè tot és una catàstrofe, perquè sempre prevaldran... totes aquestes coses. L'esperança, per contra, és, com dèiem abans, una mica aquesta forma que permet modificar allò que no agrada i treballar per la construcció del que voldríem, no? Terry Eagleton sosté que l'optimisme és una mena de peixet, no? Aquest peixet, no?, aquest peixet continu,
sí,
que ens mostra que les coses per si soles s'acabaran resolent per una mena de justícia còsmica, no?, que sabem que la justícia còsmica no existeix, com igual que no existeix tampoc la injustícia còsmica. És a dir, justícia o injustícia és el resultat de les accions humanes, d'allò que fem, d'allò que estalviem o d'allò que impedim, no? I, per tant, esperança sense optimisme ve a dir que si volem que les coses canviïn, no hem d'esperar amb la confiança de que canviïn.
I aprofito aquest minut que ens queda per preguntar-te, què ens deia Samuel Beckett quan ens va introduir a tot esperant Godot, que no acabava d'arribar mai, que utilitzem tan sovint.
És una obra desoladora, no? Perquè ve a mostrar una mica aquesta expectativa sempre de que arribarà un Godot, que no sabem qui és, no? Que acabarà resolent aquest estat indeterminat i allargat de les coses que no s'arreglen. A mi m'entusiasma una escena de l'escena de la sèrie Treme, feta a New Orleans després del Katrina, en la qual precisament es representa aquesta obra enmig d'un escenari absolutament devastat, no? Hi ha dos personatges que estan veient com la representen i un d'ells dos, que és negre, li diu a l'altre, que és blanca, cap al final de l'obra li diu, i que em disculpen els oients, aquest fill de puta no arribarà. I llavors el comentari és, o ho fem nosaltres o ningú no ens salvarà. És a dir, deixem d'esperar a Godot assentats a la cadira pensant que ens resoldrà aquesta devastació que en aquell cas va desolar Nova Orleans. Aixequem-nos de la cadira, anem a reconstruir les cases, Godot som nosaltres.
Xavier Antic, un luxe, com sempre, gràcies.